l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dilluns 12 de març, comencem l'Info Migdia aquí a Ràdio Calella Televisió i ho fem parlant de les afectacions de trànsit que hi haurà a la carretera Nacional 2 en les pròximes setmanes com a conseqüència dels treballs de renovació de la xarxa de clavegueram en un tram del carrer Sant Jaume. Ens hi posem ara mateix, us parlem Andrea Medina, bon dia Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa Dolors Lieuri, avancem com sempre continguts en titulars. Doncs avui i per començar tindrem el tinent d'alcaldia de mobilitat de l'Ajuntament per explicar-nos quins treballs s'estan fent, quin calendari d'obres hi ha sobre la taula i si tindran alguna afectació aquestes obres en el pas dels ciclistes de la Volta a Catalunya. Recordem que dilluns arrenca a Calella.
Amb etapa inaugural, amb sortida i arribada a la ciutat i en concret a la carretera. Això sí, no hi ha canvis respecte al recorregut de l'any passat, la qual cosa sabrem a la roda de premsa que la Volta ha convocat per aquesta tarda.
Avui el tinent d'alcaldia de mobilitat, Albert Torrent, d'aquí a uns instants a l'Info Migdia. Més coses. El Maresme va registrar gairebé 7 milions de pernoctacions turístiques durant el 2017, un 3% més que l'any anterior.
És la comarca líder quan estades de tota la demarcació de Barcelona sense comptar-hi Barcelona i el Barcelonès. Així es desprèn d'un informe de la Diputació que avui detallarem.
Avui que hi ha jornada de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla de cara a les preinscripcions que es faran durant la segona quinzena d'abril.
Els alumnes del centre van participar en una jornada sobre tecnologia i art en la que van mostrar un dels projectes que han desenvolupat a l'aula. Ens ho explicarà el seu professor de Tecnologia i Ciències, David Campeny.
I 120 persones van participar ahir a la marxa per la dona treballadora que es va fer per commemorar el Dia Internacional de les Dones. De tots els participants, un 10% eren homes.
Els participants van explicar a Radio Calella Televisió i avui ho sentirem perquè han donat suport a aquesta marxa en favor dels drets i les llibertats de les dones.
I en esports destaquem el bronze de Sofia Xuanzang al Campionat d'Europa Sub-21 de tenis taula, medalla en la competició de dobles, en la qual formava parella amb la jugadora del Vic, Anna García.
Xuanzang ha estat una de les jugadores seleccionades per Espanya per competir a l'europeu que s'ha disputat a la ciutat russa de Minsk.
Avui han començat les obres de renovació de la xarxa de clavegueram, també dels tubs de subministrament d'aigua potable que hi ha sota la carretera Nacional 2, al carrer Sant Jaume, en concret en el tram que hi ha entre Sant Joan i Sant Pere. La previsió és que aquests treballs s'allarguin fins a finals de mes i que es facin durant el dia, entre quarts de 8 del matí fins les 8 del vespre, però només els dies laborables, ni en caps de setmana ni tampoc els dies festius. Malgrat això, es preveu afectació a la circulació per carretera, que estarà habilitada per només un dels dos carrils de pas. Albert Torrent és el responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Calella. Bon dia.
Bon dia.
Senyor Torrent, en parlàvem fa uns dies. Ja tenim aquestes obres aquí. Durant el dia es donarà pas alternatiu, es facilitarà la circulació, però s'entreveuen problemes, no? I aquí la crida que fa l'Ajuntament de Calella.
Sí, exacte. D'allà la Nacional 2, tots sabem que va suporta molt de trànsit. El pas per Calella és molt estret en el tros del casc antic i ens trobem amb això, que per fer una obra que és molt necessària, perquè l'hivern passat ja vam tenir tres problemes en aquest tram perquè la claveguera està molt malament, i és el que explicàvem, no?, que l'eixamplar les carreteres amb els anys, perquè no sé, igual aquesta claveguera porta un segle aquí on està, al anar eixamplant la carretera el tub ha quedat a dintre de la carretera, i clar, això encara l'ha deteriorat molt més, i es feia totalment imprescindible fer el canvi. És una obra que ja fa molt de temps que tenim programada, hem mirat de fer-la en el temps en què molestéssim el menys possible. Se'ns ha solapat també amb l'obra del carrer Bruguera, que els talls d'aigua també ens impedien començar-la abans del que la comencem, però bueno, creiem que és una bona època, i si ho tenim tot arreglat per Setmana Santa, que sembla que serà així.
Potser seria oportú parlar d'alternatives a la mobilitat, senyor Torrent. Per trànsit intermunicipals, no podríem dir quines alternatives tenen els conductors?
Bueno, sabem que tenim la Nacional 2, que és gratuïta, i si la gent que no vingui a Calella o que no hagi de parar a Calella, seria bo que utilitzés aquest pas alternatiu que és l'autopista. Poden entrar a Pineda o al Riarany dels Frares i sortir a Sant Pol, o si ven al revés, entrar a Sant Pol i sortir al Riarany, i segur que trobaran una circulació molt més fluida. I la gent que hagi d'entrar a Calella, doncs si a través del carrer Juara o a través del camí de la platja poden entrar a la ciutat estalviant-se el pas per aquest tros de carretera, pues farà, si tothom que segueixi aquestes instruccions, farà que les esperes en els talls siguin molt més greus, perquè descarregarem molt de trànsit la carretera. També hem optat, en vez de posar un semàfor, que és una cosa més dura, no? Demanar a l'empresa que posés persona regulant, que sempre és més intel·ligent, diguéssim, no? Vull dir que si val, millor el pots donar pas en un cantó perquè de l'altre no venen vehicles, i això és una cosa que un semàfor automàtic no sap fer.
Senyor Torrent, una altra qüestió, perquè dilluns vinent ja a la volta, surt d'aquí Calella, la primera etapa és Calella-Calella, i si com l'any passat l'arribada és a l'arribada meta es fa per la carretera nacional 2 venint de Sant Pol, s'hauria de passar per aquest tram afectat, no sé com ho han resolt això.
Bé, en principi la solució és, com que a l'hora de la sortida la carretera surt controlada, amb el director de la cursa al davant, que és el que els allença un cop ja sona la carretera, els hi hem demanat amb ells que ho facin passat aquest punt ja, passat aquest punt d'estret, que surtin, i llavors l'altre problema, que serà l'arribar a la tarda, hem parlat amb l'empresa perquè aquell dia, en vez de plegar 7:45, pleguin una hora i mitja abans, i el moment d'arribar la cursa tinguem l'amplada natural de tota la carretera, com sempre.
I la superfície de la carretera estarà, doncs, ben aplanada perquè els ciclistes hi puguin passar sense patir per les seves rodes.
Sí, perquè no treballem mai a la carretera. O sigui, tota la infraestructura que es posa nova es passarà per la vorera, per l'amplada de la vorera. O sigui, de l'asfalt de la carretera no s'ha de tocar res. Tot, tant el tub de clavegueram com tota la instal·lació de l'aigua passa per l'espai de la vorera. Necessitem envair una mica el carril per les amplades de les maquinàries, però no perquè obrim el ferm de la carretera. D'aquí que, com l'empresa plegui, podem deixar la carretera sencera llesta.
Per tant, missatge de la ciutadania de facilitar la fluïdesa en aquestes pròximes setmanes degut a aquestes obres que han començat avui, recordem-ho, de substitució de tota la xarxa de clavegram i també del subministrament d'aigua potable. Algun altre missatge, senyor Torrent?
No, res més. Jo crec que el missatge és clar, que ens ajudin a que aquestes obres ens entorpeixin al mínim, i que, vull dir, són unes obres totalment necessàries i que no es pot fer de cap altra manera. Torno a explicar, com que és una qüestió de picar, s'ha de picar, fer servir maquinària pesant, són unes obres que no es poden fer a les nits perquè les molèsties dels veïns pròxims serien horroroses, i avui ens hem de mantenir treballant en un horari normal a partir de les 8 del matí i mirant de fer-la ràpid, i com hagi passat, doncs tindrem un tros d'infraestructura que estrenarem completament nova i que esperem que estigui molts anys sense donar-nos cap problema.
Queda clar. Albert Tornent, tinent d'alcaldia de mobilitat de l'Ajuntament de Calella, gràcies per ser avui a l'Info Migdia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:39, el Maresme lidera el rànquing de comarques barcelonines amb més pernoctacions turístiques durant el 2017. Es va arribar gairebé als 7 milions d'estades turístiques, segons l'informe d'activitat que ha presentat la Diputació. En ell no s'inclou el barcelonès ni tampoc la capital, Barcelona. Aquí al Maresme li segueixen el Baix Llobregat amb 2,2 milions de pernoctacions i el Garraf amb 1,6 milions d'estades registrades. Els principals llocs d'interès turístics al conjunt de la destinació de Barcelona és la Roca Village,
al centre comercial a l'aire lliure, ara sí, de la Roca del Vallès. Per darrere hi ha el monestir de Montserrat i quan visiten Barcelona capital no hi falta l'entrada a la Sagrada Família, al Parc Güell i al Museu del Barça.
El perfil tipus de turista de la demarcació de Barcelona és, segons l'informe de la Diputació, un home d'uns 40 anys que principalment viatja per vacances i que acostuma a arribar en avió. Durant el 2017, a la demarcació de Barcelona es va arribar als 12 milions de turistes allotjats en establiments hotelers, un augment del 3% respecte al 2016. Miquel Forn és el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Són molt bones. L'any 2016 ja van ser unes dades excepcionals i aquest any 2017 hem repetit. Malgrat que hi va haver un alentiment derivat doncs, de l'època, al moment dels atemptats de Barcelona i Cambrils al mes d'agost i dels fets derivats de la repressió policial de l'1 d'octubre, tenim en el conjunt de tot l'any uns resultats molt positius que, a més, han donat, diguem, la seva repercussió en activitat econòmica, en creació de llocs de treball, en manteniment de les empreses, a tot el conjunt de la destinació.
Durant el 2017, el turisme va ocupar 307.047 treballadors i treballadores i comptava amb 27.745 empreses.
En un altre ordre de qüestions, continuen les jornades de portes obertes dels centres educatius de Calella i avui és el torn de l'Institut Bisbe Sivilla. Durant les més de 4 hores que el centre obrirà les seves portes, es podran visitar les instal·lacions i conèixer també el seu projecte educatiu en una xerrada a la sala d'actes.
La directora de l'Institut, Eva Sánchez, ha explicat què és el que podran veure les famílies.
Farem visites guiades, tindrem tots els departaments, els laboratoris, els gimnasos, totes les instal·lacions del centre obertes i fins i tot n'hi ha algun departament que tindrà també alumnes que explicaran què fan, quin és el dia a dia al centre. I després, a partir de 5:45, farem una xerrada a la sala d'actes i els explicarem el programa educatiu del centre, les línies del centre, com funciona, quines són les matèries que se fan, quina és l'organització que tenim, els nostres projectes i, per acabar, quan s'acabi aquesta xerrada, farem un piscolabis que han preparat els alumnes de cuina i els professors de cuina i pastisseria per als pares.
Sánchez també ha avançat les novetats a l'Institut de cara a l'any que ve. L'oferta lingüística i els projectes artístics i tecnològics són alguns dels seus punts forts.
Continuarem implantant pluslingüisme al centre. Aquest any ja hem començat a fer una optativa d'alemany amb els alumnes de primer. Volem que això vagi avançant curs a curs, l'any que ve serà per primer i segon, i la idea és que arribin fins a quart fent optativa d'alemany. Ja fem també de francès, fem també d'anglès, i a més fem les socials en anglès amb alguns grups. Estem també desenvolupant nous projectes de l'àmbit artístic i tecnològic, fem optatives de robòtica, fem revistes digitals, fem fotografia digital, vull dir que una mica sigui el desenvolupament de la creativitat dels nanos i tot això també junt amb la cultura i l'educació en valors.
El centre estarà obert al públic de 5:45 de la tarda a 9:15.
El bisbe de Sivilla, a tot això, ha participat aquest cap de setmana a la jornada TACART, la jornada de tecnologia digital i educació artística organitzada pel Departament d'Ensenyament i que s'ha celebrat a Barcelona.
Un grup d'alumnes va estar present aquesta jornada. Aquest matí hem parlat amb el professor que els va acompanyar per saber en què consisteix el TACART i quin va ser el paper dels alumnes. Tenim en línia David Campeny, professor de tecnologia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest dissabte el bisbe Sivilla ha participat a la jornada TACART, aquesta jornada de tecnologia digital i educació artística. Em pot explicar una miqueta en què consisteix aquesta jornada?
Sí, es tracta d'explicar experiències didàctiques als centres de Catalunya que barregen art, ja sigui plàstica, música o expressió corporal amb tecnologia, utilitzant eines digitals.
De quina manera hi va participar el bisbe Sivilla?
Nosaltres hi vam participar amb un joc de ball interactiu. L'any passat vam presentar un primer projecte aquí a la Fira de Robòtica del Maresme i enguany el que hem fet és millorar tant la programació del joc com la pista de ball. Que això consistia primer en una pista de ball, diguem, de metre per metre, amb 6 botons que es premen amb els peus, seguint el ritme de la música, i després el joc aquest està programat amb un llenguatge de programació que es diu Scratch, que els alumnes d'aquí del centre l'aprenen a segon d'ESO, la tecnologia, i aquest programa el programa que ells dissenyen està connectat a una placa que en diuen Makey Makey, que fa que la interacció del teclat aquest de la pista de ball es pugui seguir el ritme de la música segons el que el programa ens marca a la pantalla.
És un joc que han desenvolupat els alumnes aquí a l'escola en les hores de classe, que han anat aquesta jornada a Barcelona a presentar-ho davant dels altres alumnes d'altres instituts.
Sí, són... la primera versió de l'any passat la van fer uns alumnes i enguany uns alumnes diferents el que han fet és una readaptació per fer van fer unes propostes de millora per millorar una mica el joc, tant visualment com perquè la pista de l'any passat va durar poc, al cap de després de la fira va deixar de funcionar, doncs hem canviat el sistema per fer-ho més durader i després la programació doncs s'ha fet amb animacions i és més vistosa i acaba de funcionar una mica millor.
I es van agafar també idees de cara a nous projectes que es puguin fer en l'àmbit de la tecnologia i l'art.
Sí, bueno, hi havia propostes aquí hi havia propostes interessants. El que passa, jo mateix el problema que vaig tenir és que vaig estar bastant estona allà l'estant que teníem nosaltres, no vaig poder-les anar a veure, però hi havia propostes interessants de relacionar això, l'art amb la música i la tecnologia que tant es poden adaptar al nostre centre com a d'altres.
Quants alumnes van participar? De quin curs?
En aquest cas van participar alumnes de segon d'ESO que ens van ajudar a arreglar, bueno, a fer la nova pista de ball, i després hi havia alumnes de quart d'ESO que s'han dedicat a fer la millora de la programació. Però a la jornada també va venir una alumna de tercer, que és qui havia programat el joc l'any passat.
Quants aproximadament hi van anar?
Doncs en total eren 8 alumnes.
Precisament la tecnologia i l'educació artística són alguns dels punts forts del centre, perquè es fan optatives com la robòtica, fotografia digital, revista digital...
Sí, a primer i segon d'ESO hi ha una optativa de robòtica, a tractament d'imatges, a xarxes socials, també hi ha una optativa de segon, i després a tecnologia concretament, a tercer es fan aplicacions per a mòbils amb App Inventor, i a quart també es fa programació d'Arduinos. Arduinos, doncs, això també a l'optativa de quart. És una optativa de quart.
Què és això d'Arduinos?
L'Arduino és una placa, bueno, de fet el joc de ball està fet amb Makey Makey, que és una adaptació de l'Arduino. Doncs és una placa que té un microprocessador, o sigui, és gairebé com un mini ordinador que el podem programar i que es poden fer multitud de coses. Per exemple, en aquesta jornada hi havia un altre centre que la seva proposta era, utilitzant aquests Arduinos, havia fet mini instruments. Se la tenien una guitarra i ara no me'n recordo què més, se tenien un tambor o un altre, o sigui, utilitzant aquesta placa havien aconseguit arribar a construir uns instruments musicals. Té multitud
d'aplicacions.
Sí.
D'acord, doncs David Campeny, professor de Tecnologia i Ciències de l'Institut Visual de Sevilla, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ahir unes 120 persones van participar a la sisena edició de la Marxa de la Dona Treballadora. Es va iniciar davant el Monument de la Sardana amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones i va transcórrer pel Passeig Manuel Puigvert.
La gran majoria de participants d'aquesta marxa van ser les dones, les protagonistes de la jornada, però també s'hi van inscriure 15 homes. Algunes de les corredores van explicar als micròfons de Ràdio Calella Televisió per què havien decidit sumar-se a la marxa.
Una marxa reivindicativa de la dona, com no podíem estar aquí, de solidaritat amb totes les dones.
Avui, bueno, perquè som dones i, bueno, i volem els nostres drets.
I tant, sí, perquè a veure si una vegada tenim els nostres drets.
No. Hem vingut a totes.
Home, benèfica, no, clarament.
Per ajudar, evidentment.
Home, jo penso que a la societat en general hi ha diferències, vull dir, no a nivell personal, però...
Sempre te trobes en algun moment, no?, amb algú, però, bueno, sí. En principi, en general, la feina és així, no tinc problemes.
Perquè som dones i qui si no nosaltres hem de reivindicar els nostres drets i... Bueno, diàriament ho notes, no? Per exemple, quan parlem ja directament, moltes vegades parlem en masculí i no se sap per què, no? O... Sí, simplement al dia a dia hi ha petites coses que no ens n'adonem i el masclisme viu amb nosaltres, no?
L'acte va recaptar uns 720 euros que es destinaran a finançar els projectes per la capacitació laboral de les dones que desenvolupa l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora.
57.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent, tant per beure com per menjar. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. En un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Big Mat Claramunt, solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt, àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34, i també a les xarxes socials.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
S'organitza una sortida per anar a veure l'òpera Andrea Chenier al Liceu. És una producció del Covent Garden de Londres, actualment a la cartellera del Teatre Barceloní. L'aula musical de Can Salom i el seu estudi de guitarra i musical, a més de la Sala Mozart, han organitzat aquesta sortida per assistir a la representació que es farà el diumenge 25 de març a les 6 de la tarda. El preu és de 110 euros, un 40% per sota del preu de taquilla, i inclou el desplaçament i l'entrada.
Andrea Chenier, d'Humberto Jordà, no és una història d'amor apassionada ambientada en els convulsos dies del terror en plena Revolució Francesa. El tenor alemany Jonas Kaufmann torna al Liceu, on es presenta per primera vegada a Barcelona amb una òpera escenificada. Interpreta el paper titular, que serà assumit també per Antonello Palombi, Jorge de León, al costat de Sondra Radvanovsky i el baríton Carlos Álvarez, un del Gerard de referència actuals. Esther Ferran, de Can Salom, ha posat de relleu la força de la partitura d'aquesta òpera romana antica italiana.
La música és molt, molt maca, molt portable durant tota l'obra. És una obra en què els tenors es llueixen molt, tenen molts moments, i després hi ha una ària conegudíssima per soprano, que és La mama morta, que la va cantar i la va immortalitzar molt bé Maria Callas, i que és una ària de les més conegudes d'aquest gènere.
Thank you.
és l'ària de coneguda, aquesta Mama Morta d'Andrea Chenier, la sempre excel·lent Maria Callas en aquest paper de Magdalena de Coigny a l'òpera Andrea Chenier, que arriba al Liceu, com dèiem, amb la producció feta pel Covent Garden de Londres.
Segons Ferran, és una altra de les meravelles a descobrir.
No és una obra amb una producció moderna, a les que estem habituats darrerament. És una producció que vindrà amb una escenografia molt bonica, amb un gran vestuari, amb perruques, o sigui, amb una gran producció sobre l'escenari, que al marge de que els cantants siguin un grup de cantants doncs, que siguin molt demandats dintre del panorama internacional dels teatres d'òpera, doncs, a més veurem a dalt de l'escenari una posada en escena i una escenografia molt bonica, no?
El divulgador operístic Pol Avinyó oferirà una conferència prèvia a la Sala Mozart el dilluns 19 de març a 8:15 del vespre. L'accés serà lliure.
En esport, Sofia Schwanzang ha guanyat el bronze en la prova de dobles del Campionat d'Europa Sub-21, primera medalla per Espanya en la segona edició d'aquest campionat. La jugadora del Suris i Anna Garcia del Vic van perdre la final contra la parella belga Lung de Graaf per 3-7-2.
Schwanzang i Garcia formen part del combinat espanyol i les dues són companyes al centre del rendiment de Barcelona. A la competició individual, la jugadora del Calella va caure a la segona fase.
Més coses del termotur de divisió d'honor masculina s'imposa el tercer classificat.
Els calellencs, que fins ara només havien guanyat un partit, van vèncer el Mijas per un resultat de 4-16-3. Van aprofitar la baixa del millor jugador de l'equip andalús per assolir la segona victòria de la temporada.
En futbol, el Calella ha estat a un pas de donar la sorpresa contra el segon classificat, el Singuerlín. Al final, però, el resultat va ser d'empat a 2 gols.
L'equip de Jordi Cantano es va avançar per 2 vegades en el marcador, però els de Santa Coloma de Gramenet van acabar igualant el marcador. Els calellencs van acabar amb 10 jugadors sobre el camp.
Bon punt pel Calella, que l'ajuda a seguir doncs, en la lluita per salvar la categoria. En bàsquet, la Fundació Miquel Valls perd per 62 punts a 79 contra el Blanes.
Els calellencs, molt fluixos, van veure com el Blanes li passava per sobre. Van cometre molts errors no forçats que els salvatans van aprofitar per guanyar plaer. Al final del partit, l'entrenador Paco García es va mostrar molt decebut pel joc de l'equip i el president a tot això va comentar que li falta un punt de confiança.
L'equip sènior femení del Calella ha sumat una nova derrota i ja en van 9, aquest cop a pista del Sant Hilari.
Per un resultat de 54 punts a 44 contra un rival directe en la lluita per la permanència. Amb tot, el partit no va començar de tot malament pels interessos de les calellenques, que a la mitja part guanyaven de 5 punts. Molt afectades per les baixes de l'equip, el Calella no va poder aguantar el ritme físicament i a la represa les gironines ho van aprofitar per donar la volta al marcador i fer-se amb la victòria.
I en handbol, la UEC ha guanyat a pista del Cué amb una remuntada al final de la segona part. Resultat final de Pardinyes 18, UEC Calella 21.
I en vòlei, l'Escola Pia s'ha retrobat amb la victòria. Les calellenques van guanyar l'Institut Montserrat per un resultat final de 0-3.
I acabarem dient que la Penya Solera organitza una visita al Camp Nou i també al Museu del Futbol Club Barcelona. Es farà el dissabte 24 de març i està oberta a tothom. El desplaçament serà en autocar i el preu és de 25 euros. S'hi compta també el dinar, que es farà en un restaurant proper a l'estadi. Les inscripcions es poden fer com a molt tard, fins al 20 de març, trucant al telèfon 669-45-54-02. Dit això, entrem ja en la informació del temps, en la previsió del temps. Abans, però, acomiadem Andrea Medina. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem una jornada amb temps que continuarà molt semblant del cap de setmana. Tindrem el pas d'una petita línia frontal poc activa, amb molts núvols aquest matí, més clarines aquesta tarda, i amb unes temperatures que continuaran molt sols. De fet, el vent aponentat que tindrem fins i tot podrà fer pujar una miqueta més les màximes respecte a les d'ahir. I si hi arribaven els 20 graus en alguns sectors de la comarca, avui es podria arribar als 21 o fins i tot fregar els 22. Per tant, temperatures molt agradables a les hores centrals del dia, amb aquests vents que, com ja hem dit, seran moderats, sobretot aquest matí, més fluixos cap a la tarda vespre. La situació marítima una mica més tranquil·la que ahir, però tot i així encara hi haurà àrees de maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera un dia en el qual continuem en presència d'alguns núvols, poc importants, res de precipitacions, i amb temperatures que baixaran una miqueta perquè els vents es faran més fluixos i variables al llarg de la jornada.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Doncs acabem informació actualitzada aquesta tarda, butlletins horaris i també a l'Infovespre aquí al 107.9 de la FM. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Fins demà, adeu-siau.